La Superapp de mobilitat.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
El 7 és un número que a tothom li agrada, perquè molta gent surt de la feina a les 7 i demana una Moritz 7. Això amb altres números no passa. Passa amb el 7 de Moritz 7. Vaja, que ja els agradaria els altres números ser com el 7. Moritz 7, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia el que sembla l'inici d'un acudit. Resulta que són un andalusa, un gallec i un madrileny que deixen els seus pobles per venir a Catalunya, que havia de ser una temporada curta, que s'hi acaben quedant a viure i que fan allò que alguns diuen que és tan difícil, o que és impossible, o que no val per res, o que potser no cal, perquè a última hora tampoc han sortit d'Espanya i amb el castellà poden anar i poden fer vida tot el dia, les 24 hores, a Catalunya. Avui, doncs, a Islàndia, un andalusa, un gallec i un madrileny que viuen a Catalunya i que parlen el català. Anna Sánchez, bona tarda.
Bona tarda.
L'Anna, andalusa, periodista, fotògrafa, 45 anys i portes mitja vida a Catalunya, eh?
L'any que ve farà mitja vida.
L'any que ve mitja vida, exacte. Julio Martínez Cava, bona tarda.
Bona tarda.
El Julio, madrileny, 32 anys, 7 a Catalunya, professor, investigador d'Història i Filosofia a la Universitat Autònoma. I ens queda, hem fet andalusa, madrileny, queda el gallec, Nico Martínez. Nico, bona tarda.
Bona tarda.
Realitzador audiovisual, 31 anys, 12 a Catalunya. Escolta'm, no sé si començar per la història vostra de per què veu venir aquí, o potser comencem per la llengua, no? Perquè avui el que us reuneix, el que us uneix a tots és la llengua. Tu tenies clar, Anna, quan vas venir, que volies aprendre el català?
Sí, jo vaig venir en principi per 2 anys i m'hi he quedat i he sigut mare aquí i ja no m'imagino tornant al sud. Però sí, venia amb la intenció d'aprendre-la. Un professor m'havia dit que aquí sense el català no podia fer res, cosa que no és certa. Però...
Això t'ho havia dit a Andalusia?
Sí. I vaig arribar aquí i em vaig posar des del primer dia.
No has anat mai a classe?
No. No, ho he fet tot amb llibres, cançons, molta poesia en català...
Hi ha algun programa de tele com aquest?
Avui, a la nit del dia, Robert Fisk, autor de La gran guerra per la civilització, La pau per Pròxim Orient. Ara mateix ens posem a la nit del dia.
Sí, la Mònica Terribas va ser la teva professora, o una de les teves professores de català?
Absolutament, va ser la primera. Ara fa poc li vaig dir, perquè em feia molta il·lusió, me la vaig trobar i ho vaig confessar. Sí, jo mirava la nit al dia i m'entusiasmava no només el programa, sinó també la llengua. I d'ella... a Estellers, a Quim Monzó, a Antònia Font, i així va entrar el català.
I llavors m'he d'imaginar que tu miraves i prenies nota també quan miraves la nit al dia, o no anaves amb el llibret allà?
No, però parlava sola en català molt, perquè així em feia menys vergonya. Després començava amb desconeguts i ja passava als amics, que com que canviaven de llengua era molt complicat.
Bé, ja que som a la tele, deixa'm posar un altre programa de tele mític en aquest país, que també ha ajudat a que alguns que venien de fora aprenguessin el català.
Saps què em fa por? Que l'espanyol no s'acabi perdent a Catalunya. Perquè que el parli tothom, que totes les teles siguin en castellà, els diaris, les revistes, la justícia, no vol dir res, que aquí el castellà té les de perdre.
I Madrid, allò sí que és la capital d'una nació.
I tant, no com aquí tot el dia obsessionats en si som o no som una nació. Allà se'ls en refot.
Veig que has triat el tall, Maria, amb sí. Intenció, el
no,
tall de Plats Bruts.
Què t'ho fa pensar?
Qui mirava Plats Bruts aquí, a veure?
Jo vaig mirar una mica de Plats Bruts.
Julio, madrileny, sí.
Quan vaig venir el 2013, només era per un curs de postgrau i no tenia pensat quedar-me, però és veritat que després, al cap d'uns mesos i tal, vaig veure que, bueno, que s'apropaven molt les llengües, no? I vaig dir, vinga, va, començaré a fer uns cursos d'aquest del Centre per la Normalització Lingüística, i va ser la millor decisió. Aprofito per agrair a la meva professora, que no sé si ens escoltarà, però es deia l'Eva, i em vaig quedar enamorat. Em va descobrir la música, novel·les, i a partir d'aquí també Plats Bruts. No vaig ser un superfan, però bueno, ja vaig passar altres coses.
Clar, és que a vegades quan fem ràdio, quan fem televisió, no pensem que una de les utilitats precisament és aquesta, no? Gent que la seva llengua habitual no és el català i que pot servir per familiaritzar-se amb això. En el teu cas, Nico, tu venies de Galícia i quina va ser la via d'entrada? Vas fer un curs per aprendre el català?
Va ser a l'universitat. Jo vaig venir a estudiar, vaig venir a tercer de carrera i llavors, bueno, a l'universitat les classes eren en català, que ahir pensant tampoc recordo jo cap problema per entendre jo més d'allò, però sí que em vaig apuntar a un curs de català i a partir d'aquí vaig començar, però bueno, que vaig fer un curs 3 mesos i realment el que va ser és, bueno, la gent, els companys de classe eren catalans, tots s'hi relacionaven en català. Vaig començar a sortir de festa amb ells i bueno, una cosa porta a l'altra, no? I
la festa, la festa.
Sí, la festa i la música també, no? Que parlàvem,
les parelles a vegades, no? En posició horitzontal, diuen que les llengües s'aprenen molt bé, no? Vull dir que no sé, a vegades
també, segurament la meva parella també té molt a veure, sí, la meva parella és catalana, sí. Bueno, des del segon any de carrera que estem junts, bueno, des del meu segon any aquí, llavors també té molt a veure. Sí, sí, a casa és el que parlem i és la nostra llengua.
Clar, en el cas de l'Anna i de el Julio, diria que tots dos, tant l'andalusa com el madrileny, viviu a Barcelona, no?
Sí. Correcte.
Val. I tu vius, Nico?
Jo visc a Mataró des de fa 3 anys, just abans de la pandèmia. Vaig viure 8 anys aquí a Barcelona i ara sí que fa 3 anys.
No, ho demanava perquè són entorns, és a dir, jo vinc d'un poble de Taradell al costat de Vic, difícilment la gent que ha vingut de fora i va a Taradell aprèn una altra llengua que no sigui el català, perquè és la llengua amb què relaciona totes les botigues, a tots els establiments, a tot arreu, no? No és el cas de Barcelona, per exemple, no? Tu podries haver fet vida aquí, Anna, amb el teu castellà andalús, no?
Sí, suposo que una cosa és fer vida i una altra gaudir la vida aquí en un altre nivell i parlar amb la gent en la seva llengua, no? És diferent. Clar que pots fer vida, clar que pots treballar, sens dubte. Però suposo que algunes de les feines que he tingut no me les haurien donat tampoc sense el català.
O sigui, el català, a part dels beneficis que t'hagi pogut reportar per tu personalment, creus que també t'ha obert portes professionals?
Sí, i no sé si segurament m'ha obert més portes el desig de parlar-ho que el parlar-ho perfectament, que no, que bé, hi ha coses que se'm resisteixen. Segurament aquesta voluntat de parlar-ho sí que t'obre portes.
Què se't resisteix? A veure per què.
Perquè, sí, a mi no m'ho sembla.
Clar, aquí és la segona vegada en poques setmanes que tenim l'Anna Sánchez aquí. Vas venir fa poc amb el Xavier Domènech a presentar l'exposició, que us la recomano molt una altra vegada, 1322, els refugis de la Guerra Civil. És una exposició que hi ha a la Presó Model de Barcelona que és preciosa. I aquell dia, jo si no arribo a llegir que tu eres andalusa, no hagués detectat pel teu català.
Em falta, o sigui, els pronoms febles continuen sent un repte pendent.
I tant.
Suposo que això és una prova d'amor a la llengua absoluta. I jo encara, quan entro en un bar, a vegades he demanat un gos d'aigua. Entre got i gos, poden passar 40 anys més que jo continuaré demanant un gos d'aigua. I tovallós, tovalla, tovallola, són 3 paraules que tampoc sé si aconseguiré dir espontàniament bé.
Tovalló, estovalla i tovallola.
Són proves d'amor.
Nico, què?
No.
Amb quina t'encalles? Hi ha alguna cosa que diguis?
No, jo amb els temps verbals tinc problemes, perquè el gallec només té formes simples, no té formes compostes. Llavors, per mi, només hi ha un passat. Bueno, no només hi ha un passat, però jo vaig jugar, tot és així. Llavors, no, jo vaig anar a la farmàcia, que en gallec hagués dit, eu fung a farmàcia. Llavors, clar, arribava a casa, vaig anar a la farmàcia, però quan vas anar a la farmàcia? Avui, ahir, quin dia? Vull dir que això em passa també al castellà, no? Però al català, i encara avui em diuen quan, i ja riuen perquè ja saben que és aquest el problema. Sí.
Julio?
Jo tinc algunes com xixugeja, que encara no les sabe dir.
Xixuejar.
Gràcies. Aquestes, bueno, que les vas trobant, que és veritat que pots fer la vida normal sense tenir-les, però de tant en tant trobes algunes que són molt, molt divertides.
Pots fer una perífrasi immensa per no dir, jo, per exemple, per no dir enginyer, no us digui, no? Fem 1000 voltes, no?, abans d'enfrontar-me a aquestes enyes en català.
Clar, hi ha una cosa que, clar, ara, molts oients us hauran descobert a vosaltres, no? A l'Anna, el Julio i el Nico, l'andalús, el madrileny i el gallec, parlant català. I per la veu et fas una idea de com pot ser aquesta persona. Fins i tot potser us estan posant cara, us estan posant a veure quin tipus de persona deu ser. Però, clar, amb cada llengua que parlem devem ser una persona diferent, no? Segurament.
Sí, jo crec que hi ha algo molt, molt curiós d'això. Vull dir que jo al principi que sempre traduïa, és a dir, jo sentia que estava traduint del gallec tota estona. A partir d'aquí ja no. I jo quan em sento a mi mateix, a vegades, quan envies un àudio, quan el que sigui, has de sentir la teva veu i et sents en gallec, en castellà i en català, és que sóc tres persones totalment diferents. Sí, 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 sí.
A mi em va passar una cosa molt curiosa, és que de llegir català d'èpoques més antigues vaig aprendre algunes paraules molt rares que sense adonar-me les vaig incorporar i doncs parlant amb col·legues em deien però què fas si parles un català noucentista tal, tu el deus dir, no?
Però què llegies?
No sé, coses d'història als anys 20, anys 30 i tal, no? I, sí, sí, hi ha un historiador que es diu Enrico Salai de Cal, sí, que escriu amb un català molt, molt cult i doncs a vegades doncs, vas incorporant coses així. Són...
Clar, quan l'Anna Sánchez l'Andalusa deia que Quim Monzó havia sigut, per exemple, una de les seves vies també entrar ja a la llengua, a la literatura catalana per posar-te a llegir, m'ha semblat, Julio, que feies que sí amb el cap, tu també
sí,
vas llegir
jo,
Monzó?
Jo el primer llibre en català que vaig llegir va ser El perquè de tot plegat, de Quim Monzó.
Jo també, no?
Ah, mira,
que fort.
Ostres.
I ja per què? I per què? Sabeu dir per què veu anar a Monzó? Algú us va dir que havíeu d'anar allà o...
A mi aquell títol em va cridar l'atenció, però no recordo...
A mi em van regalar el llibre, però no, ni me'n recordo d'aquí. O sigui...
Rodoreda? Algú? Sí. Algú Rodoreda?
Jo de seguida va ser
tu?
El següent.
Sí?
Sí.
Sí,
però per també. Fer això ja era una tasca més difícil. Anava amb un diccionari a la mà i doncs vas com mirant algunes paraules, no totes, perquè si no no avances, però sí, va ser la Rodoreda. Jo vivia a la plaça Revolució i doncs com tenia la plaça del Diamant molt a prop, havia visitat els búnkers, que també són una meravella, i doncs era com una història propera a casa, no? I tota la literatura de postguerra em va cantar. Després ja, doncs, Villalonga i Joan Sales, aquestes coses.
Clar, llavors aquí som especialistes, diguem, amb la llengua catalana. Per això ens interessava que avui també tres persones que feu una cosa, doncs, que potser no té un mèrit especial, no? Però jo crec que val la pena subratllar-la, perquè si no, només subratlles, ah, porten 50 anys aquí... i encara no parlen català, no? Aquestes coses així, no? O la infermera de la Vall d'Hebron, no? Per exemple, al final només surt això i no surt la gent que veniu aquí, intenteu aprendre i començar a parlar una llengua que per vosaltres era nova. Què passa? Com reaccionem nosaltres? Els que per nosaltres el català és la nostra llengua pròpia, la nostra llengua materna, quan ens trobem amb l'Anna, amb el Julio, amb el Nico, un gallec, un madrileny, un andalusa, que intenten començar a parlar català. Quina reacció et trobes, Anna, per exemple? Et trobaves al principi que dius, va, ara em llançaré ja a fer el primer pas i no sé el primer lloc on vas parlar català, tu, per exemple.
Jo vaig intentar demanar el pa en català i em van contestar en castellà. Va ser el primer moment que vaig descobrir que moltes vegades em passaria això. I sí, la reacció moltes vegades és intentar canviar la llengua. Quan la gent no ho fa i et corregeix, és fins i tot una manera d'ajudar-te. O sigui, i a vegades, quan tu, jo soc molt d'aturar-me en una conversa i preguntar una paraula si no sé com es diu. Jo al principi no ho feia, però ara amb la confiança, sí. Si no sé dir-ho, pregunto en el moment com es diu i aquella persona m'ajuda. I l'altre dia preguntava la diferència entre dir el llum i la llum, no? Això... Mm. Clar, jo no
això
porto.
Ja és nivell elevat,
eh? És que clar, hi ha catalans que sí, ens equivoquem també amb això, no? Hi ha oients també que ho diuen, ostres, és que els pronoms febles, gent que és la nostra llengua materna i a vegades també errem en això, no? És veritat que és un nivell ja superior. Sí,
per tant, una primera cosa és la tendència que tenim a canviar, a la que veiem algú amb un català insegur, per dir-ho d'alguna manera.
Amb la millor voluntat. Hi ha gent que canvia, però a vegades amb que et parlin més de poc a poc o t'ajuden a resoldre aquests dubtes, fent aquestes dues coses ens podem entendre perfectament.
Uh-huh. Què més? Amb què més us trobeu? Amb quina altra reacció dels catalans, Julio?
La més estesa jo crec que és l'agraïment. O sigui, hi ha una cosa de com si estiguessis parlant xinès o hebreu o una cosa així, que si comences a parlar en català, doncs la gent s'adona que no ets català perquè tens algun error i tal, però et miren amb una cara de que bé, venga tio, fes-ho tal, i està molt bé perquè t'ho reportes, no? És molt agraït. Té un punt exagerat, però és molt agraït per poder fer-ho.
I la sorpresa, també. És a dir, per mi al principi era com la sorpresa, no? Quan portava 2-3 anys aquí, jo a partir del segon any, és quan vaig començar a parlar, era, només portes 2 anys? Clar, ara això ja no et fa tanta gràcia perquè eres, ah, portes 12 anys, bueno, encara hi ha qui se sorprèn, no? Però per mi era com, sí, porto 2 anys, i que per mi era el més normal, perquè al final vinc d'un, bueno, d'un país on parlem també la nostra llengua i on també ho veig com a normal, no?, adaptar-me i parlar la llengua d'on hi soc, però hi havia gent com, sí, la sorpresa aquesta de dir... Bueno, no, agraïment també, no?, en el fons, com deia el Julio, però sí, sorpresa.
Però quan l'àngel de la musa m'inspira, sóc l'alè d'un exèrcit diví, sóc guspires, teva carícia, guspires, teva carícia, per fi.
A veure qui de vosaltres va entrar per guspira Estela o Carícia per aquesta cançó dels Mishima.
A mi m'entusiasmava, sí, sí. A més, la paraula guspira m'encanta. Està a la llista de Matsuka, Kashupluk, Xaldiga, són paraules precioses.
Però tenies una llista com a tal? És a dir, existia sí, la llista de paraules boniques?
Existeix al quadern del català. Sí,
existeix?
Sí, a casa. Sí, sí. Està, té 20 anys, imagina't.
I encara el guardes?
Sí, sí, el guardo perquè avança molt a poc i té paraules que m'entusiasmen. Sí,
I que, o sigui, cada quan hi apuntes allà? És a dir, en funció de... Són paraules noves que descobreixes?
Sí, són paraules i expressions que m'encanten i que apunto allà. I m'encanta també veure l'evolució, veure les primeres que ja tinc incorporades i veure les últimes, no? Que són més noves. I guspira i és gràcies a aquesta cançó.
Més música, va.
Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixem de banda la ciutat, la tarda llarga i potser més
la nit. Aquí em sembla que li toca al Julio Martínez Cava, el madrileny, que ens l'hem d'imaginar, m'han dit, traduint aquesta cançó, eh?
Exacte, sí. Mirant la lleta i traduint, però veig que he encertat de plen, perquè tothom estava mig ballant aquí a la...
Sí, no, sí. Però és que clar, la música ajuda molt, no? I és molt difícil al mateix temps d'entendre, no?, sense la lletra al costat. Amb la música és més difícil que parlant, no?
I tant, sí. Clar, perquè la pronunciació és una mica diferent. Però al final és una bona forma, com deia l'Anna, d'aprendre. Jo també em vaig fer una llista de paraules que em sonaven bé o que volia com apuntar. Derrocar, esbicolar i coses així que no són tan habituals, no?
El Nico també té una cançó.
Bon restaurant.
Això devia coincidir, més o menys, no?, quan vas arribar?
Setembre sí. del 2011, que és quan treuen el Manel, jo crec que el segon disc ja, jo crec que el Marc és del primer, si no m'equivoco, però sí, és que estava allà efervescent, Manel, a Barcelona i a Catalunya, i era la música que sentia, sí, sí. Me'n recordo molt, sobretot, de Manel i d'Antònia Font, els dos. Van ser dos dels que més sentia de música en català quan vaig arribar.
Anna Sánchez, fotògrafa, periodista, tu vivies, ets de Sevilla, de Sevilla
sí,
Capital?
Sí.
Per què vas venir a Catalunya?
Vaig acabar periodisme i fotografia i volia sortir de Sevilla. Dubtava entre Madrid i Barcelona. M'agradava molt més Barcelona. La meva mare s'havia quedat embarassada de mi a Cadaqués i suposo que alguna cosa quedava. Sí. I aquí vaig arribar en un tren d'aquells que dormies tota la nit. Vaig plorar durant 12 hores i vaig arribar a l'estació de Sants.
Quin
no
oblidaré
mai, aquell era? Matí era l'11 de setembre del 2001.
Ostres, quin dia!
O sigui, el dia que cauen les Torres Bessones, tu has viatjat la nit abans o viatges ja un cop han caigut les torres?
Viatjo un cop han caigut les torres.
O sigui, estàs fent la maleta mentre cauen les torres?
Absolutament, i a més anava molt amb el meu estat anímic, no? Em sentia culpable de marxar i... Bueno, sí, sí, va ajudar aquell dia.
I pensaves que venies per quant temps a fer què?
Venia a fer un màster de 2 anys i pensava que després m'aniria en una altra ciutat. No volia tornar a Sevilla en aquell moment, però tampoc sabia que vindria per quedar-me ja més de 20 anys.
Mm-hmm. Que fora, vens per 2 anys, vens aquella nit, amb un tren de nit, plorant després que hagin caigut les Torres Bessones, i mira, 20 anys després, o 22 anys després, aquí
clar,
estàs.
Ara portes més temps a Barcelona que a Sevilla? O
encara
està
no,
bastant igualant?
En breu...
L'any que ve empates, no?
L'any que ve empates.
Julio, el madrileny, quan vas venir tu?
Jo la primera vegada del 2013 vaig venir a fer un curs de postgrau de la revista Sin Permiso i vaig arribar en un moment també una mica políticament convuls i, bueno, porto l'alegria que va abdicar el rei quan estava aquí el primer any i després ja a l'any següent vaig tornar a Madrid, em vaig quedar un parell d'anys.
O sigui, vas tornar ja amb el rei abdicat, diguem, no?
Exacte.
I això t'ho atribueixes com a mèrit, eh?
Lo de... Sí, no meu, però sí haver gaudit el compartir això amb gent de cà, no? I...
Va, sí, sí. I llavors te'n tornes, amb el rei abdicat te'n tornes i tornes a venir quan?
El 2016.
Ah, fets ja una mica per preparar el que seria el procés i l'1 d'octubre, no?
Sí. No, a mi com quan alguna vegada he estat a fora em confonien amb un català, em veien amb el pendent de l'orella i tal, i collons, si no he de dir res i em confonen amb un català, el CNI està desaprofitant una oportunitat d'hora. A mi em podrien haver enviat aquí perfectament.
O sigui, una arracada a l'orella, creus que és un detall de que pot ser català? O...
Sí, m'ho van dir alguna vegada. Sí, sí, sí. Sí. És més comú aquí a Euskadi.
Sí. La veritat és que tens cara de català. No sé quina, sí, no sé quina és la cara de català, però...
però
sí, sí, sí.
Per tant, llavors m'he d'imaginar, diguem, tu participant una mica de tota aquesta alegria o d'aquesta bogeria del procés?
Sí, sí, sí. O sigui, nosaltres érem un grup de col·legues que venien de Madrid, no tots havien nascut a Madrid, i van arribar aquí el moment més efervescent, no?, del procés. I sense saber molt bé per què, bueno, sabíem, no?, però va ser tot bastant improvisat, vam acabar ficats a les manifestacions, anar a les díades, defensant col·legis, tot una cosa bastant sorprenent per nosaltres, tot i que ningú ens reconeixien com a independentistes, però sí que estàvem molt a favor del dret a determinació i en contra de la repressió i tal. I, bueno, va ser una experiència bastant curiosa, no?
Mira, ha passat una cosa, Julio, que és que jo buscava la paraula efervescència del procés i he dit alegria, dic no, és que no era alegria, llavors he dit bogeria i dic, que no em surt la d'avui, i llavors me l'has dit tu, que és aquesta, efervescent. Nico, quan vas venir tu de Galícia i per què?
Jo el setembre del 2011 estudia tercer de carrera, havia fet, jo soc de Cangas do Morrazo, que està al sud de Galícia, i vaig estar 2 anys vivint a Santiago, a la capital, i estudiant allà inicis de carrera, i a tercer em vaig decidir fer una experiència fora, un Sènec en principi, que havia de ser 1 any, i sí que vaig tenir bastant clar que volia venir a Barcelona. Jo he viscut al costat del mar sempre i volia seguir estant al mar, és a dir, les dues opcions. Potser també pensant més després en futur professional eren Barcelona i Madrid, i tenia molt clar que havia de ser Barcelona. I, bueno, un any darrere un altre, doncs em vaig acabar quedant, ja des de llavors. És a dir, vaig trasllar l'expedient i aquí.
Amb el Julio el confonen per català, però tu et confonen per solsoní? Sí,
bueno,
m'han dit això?
Bueno, això diuen, perquè un dels meus companys amb qui més treballo i amb qui més m'hi relaciono és solsoní, i vivia amb una persona de Gramunt. Llavors, entre un accent i l'altre...
Solsona, Gramunt, Cangas de Morrazo... No hi ha...
allà està format l'accent, entre Solsona i Gramunt. Sí, vaig viure 5 anys amb un de Gramunt.
No hi havia València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amaven des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. De sobte encara emplena aquell vent o l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny.
Clar, a vegades m'agrada comparar aprendre una llengua nova amb com si obrissis una porta, no?, la porta de les golfes de casa, que ha estat tancada sempre, i de cop i volta dius, hosti, però mira tot el que em perdia, mira què és el que hi havia aquí dins, no? Tu t'hauries perdut, Anna, Vicent Andrés Estellés, que ara el sentíem amb la veu de l'Ovidi Montlló.
Sí, realment la poesia en català, crec que em vaig aficionar més a la poesia llegint-la en català. Miquel Martí Pol, Joan Margarit i Estellés, sobretot Estellés va ser el primer, Coral Romput, Llibre d'Exili, em va marcar molt una època de la vida, absolutament. Sí, ara quan el sentia m'emocionava molt.
Clar, descobreixes coses que dius, mira, si no m'hauria perdut tot això. Escolta, jo m'agradaria sentir-vos amb l'altra persona que sou, diguem, no? Perquè, clar, amb la vostra llengua, sigui un madrileny, un gallec...
Sí, abans el Nico ha fet una petita frase, però jo crec que poden tirar més, no?
Jo crec que sí, crec que sí. A veure, per exemple, Julio, tu en castellà com sona si parles el teu castellà de Madrid?
Bueno, depende. Puedo hablar el castellano normal o puedo poner más el acento de como hablo con mis colegas.
Sí. Vale, doncs sí, com si...
Ara som tots col·legues.
Acento de col·legues.
No, hay muchos. Son palabras. O sea, cuando he estado fuera me he dado cuenta de muchas palabras que pensaba que no eran exclusivamente madrileñas, como el mazo, ¿no? Es decir, esto es mazo aburrido. Y la gente dice, ¿qué es mazo? ¿Qué dices? ¿No? I així hi ha bastant, sí. Esto, mis colegas, deixarem, vascos no lo dicen. Sí.
Deixarem l'andalusa pel final, a veure el gallec.
Uau.
Sí, però què passa això, no? Al final, que hay como... Cada un ten expressions que pensen que són sues o que són de todos, incluso falando en castellán. Enteneu, més o menys, entenem,
sí,
però...
És molt bonic, eh?
Sí, més o menys, molt boniques les llengües.
Passa el mateix, és a dir, tu tenies aquesta idea de quan vas venir aquí de dir jo vull parlar català perquè a mi m'agrada que si venen a Galícia aprenguin el gallec. Passa el mateix o amb el gallec costa encara més?
Depèn de l'ambient en què et moguis, però jo crec que costa encara més. costa una mica més, perquè, bueno, jo Cangas de Morrazo més és un poble que està al costat de Vigo, i, bueno, les ciutats són com aquí, al final són nuclis castellanitzadors, i llavors, pues, allà tu pots fer una vida molt normal, estàndard, igual que a Barcelona, parlant només en castellà, llavors allà costa realment. A Santiago, per exemple, a Compostela, sí que és més agraït, perquè l'ambient universitari és molt més galegoparlant. Sí, sí.
A mí me cuesta muchísimo cambiar de idioma así. Yo no soy bilingüe de nacimiento y de pronto esto de pasar del catalán al castellano o al andaluz, no sé. Y además llevo fatal que me imiten. En algún momento alguien lo ha intentado y
así
en alguna escena.
¿Qué fem quan volem imitar-te el teu accent andalús? Que...
Uaf. No, yo, para mí es bandera, es línea roja total. No lo soporto. Un profesor de mi hija una vez le imitó el acento andaluz y bueno, yo la lié muy parda ese día. Sí, me enfadé muchísimo.
Clar, però ara, per exemple, tu estàs dient totes les lletres. Vull dir, no fas allò que feu els andalusos que us
mengeu.
Todas, no.
Rebalo una S.
Guanyes temps de vida,
que,
no?
Totalmente, el otro día se lo decía María. Las andaluzas ganamos tiempo de vida sin pronunciar consonantes.
Bé, clar, aquí estem parlant de tres persones que totes teniu carrera universitària, no? Que teniu una certa posició econòmica X, vull dir, no vull dir que sigueu persones riques, però sí que sou persones universitàries. Creieu que el mateix accés a la llengua catalana el tenen persones que no tenen el mateix nivell socioeconòmic d'estudis que vosaltres? Parlem una mica d'això.
No, i crec que nosaltres tampoc ho afavorim. És a dir, ahir mateix estic a les tardes fent un taller amb uns nois nouvinguts a Mataró de fotografia i amb un dels nois, i jo faig el taller directament en castellà perquè molts d'ells sé que no ho parlen. Ahir va venir un noi nou, jo amb ell també m'hi vaig relacionar directament en castellà, i m'hi trobo que una hora i mitja després parlava català, és a dir, no diguem que perfectament, però que el podia parlar i l'entenia perfectament, i jo mateix vaig fer el que a mi em feien quan arribava aquí.
Mm-hmm. Julio?
Per a mi és una de les claus de l'assumpte, justament. O sigui, l'ideal, poso un exemple que a mi m'agrada molt, són converses en les que estàs amb gent que no és catalanoparlant, però es va canviant de forma natural, no? I alguns parlen en català i altres responen en castellà i tot pot fluir. Però és veritat que no sempre es pot fer això perquè hi ha gent que, pues, per les raons que sigui, no tenen aquestes eines, no? I per això crec que és molt important subratllar el que deies abans, que hi ha condicions socioeconòmiques i materials perquè la llengua es pugui aprendre, que no sigui simplement com un esforç o un deure que la gent ha de tenir quan ven aquí, no? O sigui que també hi ha tot un desplegament d'infraestructures, de recursos, de coses que s'han de posar perquè la llengua sigui un dret al que tothom pugui accedir-hi, no?
Anna?
Sí, jo pensava, recordava ara que quan vaig arribar aquí em va sobtar molt que per ser becària en una institució cultural et demanin el català i per dirigir-la no. I això m'emprenyava molt. Jo, no perquè jo l'hagués d'aprendre per ser becària, que ho vaig fer encantadíssima i feliç de la vida, sinó perquè precisament en institucions culturals dirigides per persones que no parlaven el català, que això es demanés a la persona que començava i que entrava, això em semblava molt injust, per exemple.
Nits de lluna plena, somnis d'envelat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et veig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant.
Doncs mirem, acabarem amb la veu de Ramon Muntaner, aquesta cançó de la plaça del Diamant, ja que parlàvem de que Mercè Rodoreda i la plaça del Diamant també l'havia llegit el Julio Martínez Cava, el nostre madrileny que avui hem tingut aquí, que parla català, la nostra andalusa Anna Sánchez, gràcies per haver vingut. Anna, gràcies també, Julio, i el nostre gallec, Nico, molta sort.
M'ha quedat un dubte.
A veure...
És que abans el Julio deia que precisament quan llegia la plaça del Diamant ho havia de fer amb un diccionari, i avui que em diguis només una paraula que haguessis de consultar en aquest diccionari mentre llegies
Mercè Rodoreda. O sigui, vaig haver de consultar moltes, però hi ha una en concret que em va marcar molt perquè estava llegint superficat el relat d'allò que estàs com on vivim molt el que està explicant, és més al final de la novel·la, i arriba un moment en què tota l'atenció de la novel·la ara alcança com un punt catàrtic, no? És quan la protagonista fa un xiscle. I jo no sabia que era un xiscle, no? I doncs estava jo, què és això ara de mirar? Mira, que pares, surts un moment, mires el diccionari, i quan vaig arribar a entendre què era això, com que tot encaixava, no? I va ser un moment així com de quedar-te, ostres, gairebé tremolant, no? Ostres, va, molt bonic.
Un xiscle, doncs mira, acabem amb aquest xiscle, amb aquest crit. Gràcies a tots tres. Pausa, ara tornem.
Islàndia, amb Albert Ong.
Són passades les 7, les 6 a les Canàries. I l'hora que triïs és bona per prendre's una Moritz 7, perquè encara que soni més guai demanar una Moritz 7 a les 7, si en demanes una a les 6, també t'agradarà. Moritz 7, un sabor bestial.
Aprofita ara la classe de prova gratuïta que ofereix profe.com i ajuda el teu fill a acabar el curs amb les millors notes. Amb classes particulars online adaptades als vostres horaris i sense moure-us de casa, gràcies a una metodologia provada, amb professors verificats i amb totes les assignatures disponibles de primària a batxillerat. I ara també amb nous cursos d'estiu per a primària i secundària. Entra ara a profe.com i reserva la teva classe gratis.
Blanca, que bé que et veig.
Vinc de Naturhaus, he perdut 4 quilos.
Sí, jo també vull. Què haig de fer?
Busca el teu centre Naturhaus més proper i demana-hi cita. O si prefereixes fer-ho des de casa, ara pots tenir les mateixes consultes d'assessorament dietètic i seguiment setmanal a la seva nova botiga online. I et porten els productes a casa.
Entra a naturhaus.es i descobreix el nostre servei online o truca al 902 15 14 14.
Vacances de qualitat i amb natura als càmpings de Terres de l'Ebre.
Gaudeix de la bona gastronomia, la temperatura, les platges cristal·lines, la muntanya i el delta de l'Ebre.
Tria bungalow o parcel·la. Tot molt ben equipat i ideal per a famílies i amics. La diversió està assegurada.
Més info a campingstarragona.com. Unique Camping Destination.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Vesteix el teu llit amb llençols de primavera. Aconsegueix amb l'avantguàrdia els jocs de llençols amb llençols de sobre, de sota ajustable i funda de coixí Montse Interiors. Entra al web montseinteriors.com i renova el dormitori per només 25,95 € per llits dobles i 17,95 € per llits individuals. Només amb l'avantguàrdia.
Les Fires de Maig ja són aquí. Una fira multisectorial plena d'emocions. On passejar, tocar, provar, tastar, compartir i trobar tot el que desitges. Vine i enamora't. Del 12 al 14 de maig a Vilafranca del Penedès.
Tranquil·lament, un podcast de psicologia de proximitat que t'ensenyarà a conviure amb els sorolls que tots tenim al cap, sempre amb bon humor. I t'ho assegurem amb FIA, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Tranquil·lament, cada 15 dies a RAC més 1, amb Marc Serra i Xavier Guix.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATC. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneixe'ns a FIAC.es.
Islàndia. Amb Albert Ong.
Marca sueca de cotxes 100% elèctrics de la qual us n'enamorareu. Polestar, avantguarda, minimalisme i disseny escandinau. Ara acaben de llançar el nou Polestar 2 amb més de 654 quilòmetres d'autonomia. L'evolució continua. Reserveu el vostre a polestar.com i passeu pels seus spaces de Barcelona, Passeig de Gràcia i Via Augusta per conèixer aquesta marca.
8:03. Avui ens posem al dia, però comencem pel temps. Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Pluges importants aquesta tarda. Mollà, 4 dits de pedra, alguna incidència també al transport públic, a les carreteres, fa unes hores. Ara s'han desplaçat cap al sud de Catalunya, eh?
Sí. Aquestes pluges més intenses que hem tingut a mitja tarda en sectors de la Catalunya central, de la costa i del peritoral de les comarques de Barcelona, ara estan més cap al Camp de Tarragona. De fet, el Baix Camp especialment ha d'estar rebent amb força, no tot arreu, no cap a les muntanyes de Prades, però hi ha una tempesta una mica estancada més cap al sud. De fet, Reus i entorns, i cap al sud de la comarca també arriba hi ha una tempesta forta també al sud de la Ribera d'Ebre. Recordem aquestes pluges calamarsades importants que han deixat doncs, fins a 50 litres per metre quadrat, en aquest cas comarques de Girona, a Santa Coloma de Farners, però 47 a Sant Celoni, una bona calamarsada. El Montseny blanc, no de pedra, de neu, dalt de tot. A Vallirana, a 25 litres per metre quadrat, al Baix Llobregat, a Mollà 19, aquesta calamarsada important. O, per exemple, destaquem a Barcelona, molt curiós el que ha passat, i com passa a vegades amb aquestes situacions de tempestes. La tempesta ha vingut des del Vallès, carregada amb calamarsa i pedra, ha deixat alguns barris de la ciutat doncs, emblanquinats, han plogut fins a 45 litres per metre quadrat al Poblenou, però és que a Sarrià, a l'altre cantó de la ciutat,
0,8 dècimes, ni un litre per metre quadrat. A Nou Barri, 5. A plaça Sant, 6. Al Clot, 24. Per tant, aquesta irregularitat que es veu a la ciutat de Barcelona i que es veu al conjunt del país, perquè hi ha llocs que no hi ha plogut o que hi ha plogut poc. Ara compta el Camp de Tarragona.
Però vaja, en principi, de moment, no ha fet mal, en general. Bones notícies, sí. Molta pluja, molt repartida. Veurem a veure ja amb què passa. És curiós perquè, a més, hem de parlar d'un incendi. Mentre hi ha aquestes pluges, un incendi... Sí. El Baix Penedès, em sembla.
Sí,
no?
Concretament a Bonastre. Ha cremat unes 10 hectàrees, aproximadament, és el recompte provisional, i continuen treballant una cinquantena de dotacions dels bombers que fa uns minuts ens acaben de confirmar que hi està plovent. Per tant, bones notícies en aquest punt. A Bonastre, al Baix Penedès, un incendi que s'havia declarat a quarts de 3.
Val, Abel, fem la previsió del cap de setmana. Demà i diumenge continuen les pluges?
Continuen les pluges. Sembla que demà no pas al matí. Al matí pot haver alguna coseta cap al nord de l'Alt Empordà, algunes precipitacions al Pirineu de les comarques de Lleida, i a partir del migdia tornem a engegar aquesta maquinària de ruixats i tempestes. Sembla que no seran tan fortes com les d'avui, tot i que localment pot haver-hi de nou alguna calamarsada, alguna pedregada una mica forta, algun xàfec una mica intens. Sembla que afectaran entre el migdia i el vespre, sobretot comarques interiors del centre i nord de Catalunya. Ja veurem si arriben a Barcelona, es queden més zones interiors. A mitja tarda vespre podrien arribar també cap al Camp de Tarragona. Diumenge, inestabilitat un altre cop, a la tarda, i sembla que seran més extenses. Poden afectar aquí i allà una mica aquella situació típica de mes de maig que costa preveure ben bé on, però diumenge sembla que a la tarda podran ser més extenses. A veure cap al Pla Lleida, que plou una mica, però hi fa falta que plogui més sense calamar-se.
Avui, perdona, Radio...
Islàvia.
Reykjavik. Ja anava a dir Radio Vic.
Imagina't.
Bueno.
Escolta,
tinc dades de Vic, eh?
El futur.
14 litres de Vic.
Va, que vagi
bé, bona setmana.
Campanya electoral que va arrencar ahir la nit. A aquesta hora, segurament l'acte més destacat avui és el dels comuns a Montcada, amb la presència de la vicepresidenta, de Iolanda Díaz. Eh?
Sí, efectivament, i allà hi ha la Sílvia Solanes. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda. Doncs Iolanda Díaz està molt a punt de començar la campanya electoral aquí a Catalunya, perquè ara està parlant Jéssica Albiach en aquest acte aquí a Montcada, una població que tenen els comuns i que la volen conservar. I Jéssica Albiach, que està acabant ara el seu discurs, ha fet ja una declaració d'intencions del que van també aquestes eleccions. Van de municipals, però si no, escolteu-la i veureu que són clarament també una prèvia a les generals.
Evidentemente que queremos reeditar el gobierno de coalición, pero lo que queremos es liderar el gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque cuando nosotras estamos pasan cosas buenas a la gente trabajadora. Por eso queremos liderar el gobierno. Y porque además, como siempre dices, Yolanda, esto no va solamente de ganar las próximas elecciones, esto va de ganar un país para la próxima década. Y sobre todo cuenta con Cataluña y con los catalanes y las catalanas para ser la primera presidenta de nuestro país.
Declaracions, doncs, discurs, doncs, de Jéssica Albiach, que ara està acabant. Parlarà Iolanda Díaz, que farà campanya aquí a Catalunya uns quants dies, demà, per exemple, al costat d'Ada Colau, i acabarà aquest acte de Laura Campos, alcaldessa de Montcada.
Avui també, gràcies, Sílvia, inici de campanya, també s'ha d'entendre així, Pedro Sánchez de Washington serà rebut d'aquí poc per Joe Biden.
I tant, és la primera visita de Sánchez a la Casa Blanca, on a les 9 s'entrevistarà amb el president dels Estats Units per enfortir les relacions bilaterals. Sobre la taula també hi posaran temes com Ucraïna, la migració o la crisi climàtica. Aquesta matinada el president espanyol ha presidit un acte per condecorar l'expresidenta de la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, que ha aprofitat per llançar un missatge contra les dretes reaccionàries i a favor del feminisme.
I acabem amb música. Sant Jordi Club de Barcelona a punt de vibrar amb aquesta persona.
Y nos fuimos en una, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres.
A partir de les 9, també...
No, no,
a veure, Joan Torres, que no has vist Xavi Puig, jo no l'havia vist en aquest nivell d'eufòria en un estudi.
Jo ho faig per fer-ho tot picadet, però...
Hola. Mans en l'aire.
Total, que a les 9, que no hi podrem anar, Xavi, que no. Ens hem de conformar amb això. Però per si no la teníeu prou al cap, atenció, una altra música encara tenim, eh? Els Tiets han llançat una nova versió de Coti per Coti.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba de les mans, un cop tu ben sencer, que m'ho vull tractar marcat.
Ja Xavi Puig està movent bastant...
Sí, però en el referèndum, mentre queda-te coti per coti...
És de Quevedo, eh? És de Quevedo.
Entre Quevedo i Góngora sempre era de Quevedo, jo.
Doncs bé, aquest nou remix l'han fet Mon DJ i DJ Capda. La nova versió arriba una setmana després que ja se n'estrenés una altra en format sardana, recordem. L'objectiu és que la cançó, diu, sigui més ballable encara. De fet, detall ens explica que ja fa setmanes que sonen algunes discoteques.
Bé, farem una cosa. A veure, ara hauria de sonar la sintonia d'esports. Però, atès l'èxit que ha tingut la cançó anterior, jo crec que, Xavi, creus que podem fer els esports avui amb Quevedo?
Sí, som-hi.
Y nos fuimos en un, empezamos a la una, y con la nota rápido nos dieron las tres.
Veus en cor de parlar del derbi? Sí, queda-te a primera, espanyol.
Exacte, que és el que podrien cantar els aficionats de l'Espanyol quan s'acabi el partit. Aquest Espanyol-Barça que tancarà el cap de setmana, diumenge a les 9 de la nit, és la primera oportunitat que té el Barça de proclamar-se ja campió de Lliga. Per activa, si guanya el partit, el Barça serà campió. Ho pot ser també per passiu, abans de jugar. Si el Madrid i l'Atlètic de Madrid no guanyen els seus partits, el Madrid juga demà a les 9 de la nit a casa contra el Getafe. El Madrid també es reserva alguns titulars. Avui no s'han entrenat ni Rodrigo, ni Alaba, ni Benzema, per tant fa pinta que no jugaran. I l'Atlètic de Madrid juga diumenge a 4:15 al camp de l'Elx, ja descendit. Han d'ensopegar els dos perquè el Barça surti ja campió a jugar a Cornellà al Prat. Tornant a aquest partit, el capità de l'Espanyol, Sergi Darder, no vol que el Barça pugui celebrar el títol davant de la cara dels jugadors i l'aficionat blanquiblau.
La realidad es que puede pasar, pero a ver, el año pasado creo que fue el Madrid que nos ganó la Liga también en su campo contra nosotros. También hay que aprender un poco de los errores y de ver que no te gusta que celebren cosas en tu cara. Así que ya te digo, para nosotros es una final y las finales hay que ganarlas. Así que ya te digo, convencidos de que lo vamos a hacer y que bueno, como te he dicho, la Liga seguramente la van a ganar, pero este domingo... haremos todo lo posible para que no sea así.
L'Espanyol a 3 punts de la salvació arrenca la jornada. Avui el Barça, per cert, aquesta tarda ha fet oficial les ciutats i rivals de la gira pels Estats Units d'aquest estiu. Jugarà contra la Juve a San Francisco, contra l'Arsenal a Los Angeles, contra el Madrid a Dallas i contra el Milan a Las Vegas. Tot això del 22 de juliol a l'1 d'agost.
I demà qui obrirà la jornada pels catalans és el Girona.
A les 2 del migdia, Vendola al camp de la Reial Societat amb la baixa del Pichichi de l'equip, Tati Castellanos amb un esquins al turmell, no ha viatjat a Donosti. El Girona ara mateix és 7 amb 47 punts en posició de Conference League, empatat amb l'Atlètic de Bilbao, que és 8è. Els gironins busquen la quarta victòria consecutiva, la Reial quarta en zona Champions, té la baixa de Brais Méndez.
I en bàsquet, Marc Ferragut, no només ten cita avui a les 4 de la matinada, sinó que ara en joc partit del Barça a la Lliga ACB, eh?
Sí, partit contra l'Obradoiro, el Palau Blaugrana, d'on vam perdre el Barça de 4. El segon quart és el penúltim partit abans de jugar la setmana que ve la Final Four de l'Eurolliga. I també en bàsquet, avui hem tingut ja la primera semifinal de la Champions, organitza la FIBA, i el Hapoel Jerusalem ha derrotat el Tenerife. Més tard jugaran l'Unicaja i el Bon la segona semifinal.
4 del matí avui, quin partit hi ha, Marc?
Doncs tenim un Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, segon match ball pels Warriors, perquè si perden se'n van a casa.
Si perden ja us aneu a casa, eh?
Sí, 3-2, el millor de 7, llavors...
A Los Angeles avui.
Tu,
a
Los
ets,
Angeles, a tu ets Warriors, sí. Marc, i Warriors. Tu ets el Lakers, no, Xavi? Sí. És com sí. Quevedo i...
I Gondra, i Gondra. Qui es quedarà avui a les 4 del matí? A veure, el Xavi Puig, tu?
No.
Marc Ferragut?
Jo tenia els meus dubtes i al final dic sí. Amb el meu equip fins al final. No, amb els músics del Titanic.
A les 4, avui, no seràs a casa.
Ja veurem. Ah. A veure què es depara a la nit.
Dures declaracions. Xavi, bon cap de setmana.
Gràcies.
Que vagi bé. Maco, estimat, què dius?
Bé, molt bé.
Bé,
sí. Sí, home, es porta una cosa... Ben
avui parida, bona, ben... avui bona.
Home,
sí.
Avui
home.
Bona. Sí.
A bona i antiga, eh? Avui, ja ho sabeu, l'Eloi l'hem tornat a veure, cada divendres torna a veure un programa de la història de TV3, TV3 que arriba aviat, molt aviat, als 40 anys. Avui què toca?
Doncs jo crec que toca la sèrie, m'atreviria a dir, més mítica. Mítica de la història dels 40 anys de TV3.
Sí?
Ja vam fer les
majors.
Això ho has dit, no, això ho has dit moltes vegades.
No, mítica no, no he fet servir la paraula mítica.
No?
He fet servir la paraula més èxit, per exemple, plats bruts.
Clar,
no?
Va. Anava a dir, ara la gent està pensant en plats bruts.
Clar.
Les tresines, tot això ja ho has fet. Mítica aquesta.
Mítica aquesta.
Els joves. En The Rock.
En The Rock era el títol del capítol,
sí, títol
entenc,
del
no?
Capítol, sí, sí.
No és que n'és patrocinat, que encara potser no,
ni existia la revista, no? En The Rock. El títol del capítol. Jo parlava de sèrie mítica perquè va impactar molt a una generació i a diverses generacions, però sobretot a la meva. No? Jo tenia els 14 anys quan van estrenar Els joves i ens va impactar d'una manera brutal per moltes coses. Per cert, el títol original de Young Ones, la careta, la cançó, està fet expressament per la sèrie, però és una cançó original de Cliff Richards, que sona així.
Que molta gent d'una certa edat coneixerà amb la versió castellana del Duo Dinámico, sí, que era Jóvenes.
Sí, senyor.
Tan jóvenes.
Sí, senyor.
Estola Maria.
No.
Pensava que te n'anaves a Protagonistes, sí, sí, ara, perquè també era, sí, com una versió d'una cançó, bueno, de Cliff Richard.
De Cliff Richard, però... sí, no, però vull dir que el Duo Dinámico, clar, es feia molt en aquella època de castellanitzar èxits que hi havia en anglès, no? I el Duo Dinámico va fer amb aquesta cançó. Bé, anem a les dades de la sèrie mítica. Dia i hora d'emissió.
Diumenges a la nit.
Durada.
Mitja hora.
Número total de programes.
Alerta. 12 capítols emesos en 3 mesos de principis de febrer a principis de maig de 1986.
I ja està.
12 capítols.
La sèrie mítica té 12 capítols.
12 capítols.
Els joves. Personatges.
En Nil, Enric, en Mike, que ja hi ha en Vivian.
Capítol escollit que hem tornat a veure.
El primer emès el 9 de febrer de 1986.
He de fer una cosa. Queda una publicitat.
Oh.
T'ho he de deixar aquí.
Oh,
però tornem, eh? No s'acaba aquí la cosa. Va, ara ja està situat. Va. Parlarem dels joves. Entrarem personatge per personatge. Aquesta sèrie mítica que va tenir només 12 capítols. Ara tornem.
RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 22 de maig. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Polestar 2. Avantguarda, minimalisme i disseny escandinau. L'icònic 100% elèctric amb més de 500 quilòmetres d'autonomia té en qüestió de setmanes. En queden poques unitats. Oferta exclusiva amb Polestar Renting. Vine i prova-la ara al teu espai més proper. Polestar.com.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es. Link Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Sant Boi i l'Hospitalet.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en 2 clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I et vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre estand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Últims dies per gaudir del confort i del disseny al millor preu. Fins al 27 de maig. No et perdis aquesta gran oportunitat.
Masterpiel a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Islàndia, amb Albert Om.
Malcarme. Un altre cop! Ei, tios, teniu el dinar aquí a terra, si em faríeu feliç si voleu, perquè total només m'he passat el dia cuinant, no? Sóc jo el que m'he muntat per posar les llenties en remull ahir la nit. Potser el que hauríem de fer és buscar un gat i donar-li, no? Perquè està claríssim que vosaltres no us molestareu. Tios, potser us molaria més que em morís, oi?
Clar, aquesta sèrie mítica que deia l'Eloi i els joves a TV3 any 1986, només 12 capítols, en Neil, en Rick, en Mike i en Vivian. Si hagués de resumir amb dues paraules, seria les que hem sentit ara de la boca d'en Neil, no? Eight-Use, no?
Eight-Use, sí. Això va, és el gran personatge, en Neil. Bé, almenys, per mi era el gran personatge i crec que és el que va impactar més, uh-huh. Tots eren molt locos, flipats, així, molt estracanats, tots quatre,
A veure, avui hi ha dues mirades verges, sí. Aquí, bé, normalment tenim el Marc Farragut, que per edat, doncs, uh-huh. Torna a veure, o veu per primera vegada en el seu cas, aquesta mirada verge, algun programa de TV3. Avui hi ha la mirada verge, efectivament, del Marc, però també de la Maria, que no havia vist mai el Joves,
no havia vist mai els joves, i he de dir que és veritat que jo la tenia també mitificada pel que m'havia arribat, i m'he portat una decepció terrible.
No t'ha agradat?
Però és que no m'ha agradat gens.
Per tant, tenim una decepció, algú que no li ha agradat gens. Marc, la teva mirada verge.
Grata sorpresa.
Grata sorpresa.
M'ha agradat, perfecte. Veritat.
Perfecte,
sí,
sí. Ja debat.
Rigut.
Situem, per la gent que ha sentit campanes dels joves, de què anava la sèrie, Eloi?
Doncs eren quatre amics que vivien en un pis d'una casa destartalada del nord de Londres, estudiaven plegats a l'Scumac College, que era una universitat fictícia, perquè mai els veies estudiar, ni treballar, ni anar a classe, ni res, i estaven molt sonats, aquest és el resum, estaven molt sonats, quatre perfils molt diferents, la clau era el perfil dels personatges, en Neil era el hippie, tranquil, que deia això, mal karma, ei, tios, no? Que és la paraula que triomfa de la sèrie, i llavors hi havia un altre personatge que em feia molta gràcia, que era en Rick.
Neil! Però què has fet, Neil? Menjar estudiantil, Neil?
Per les illes. Amb llegums totalment totalitaris.
Quant t'ha costat, Neil?
Doncs mira, per persona, unes 4 lliures i mitja.
4 i mitja? Jo no penso pagar per menjar negres. Em puc fer de la bòfia i menjar-ne gratis.
Entens?
Quan jo menjo un menjar de 4 lliures i mitja, no pago lligues.
Sí, sí, molt bé, d'acord. Vinga, reunió, va. Ja sé que 4 lliures i mitja és una passada de pasta per un plat de llenties al curri, però n'he fet moltes. I se m'ha acudit que, tenint en compte el que penso fer aquesta nit, valia més que fes 13 en ració.
13? Què vols fer, convidar un equip de futbol?
No, suïcidar-me. Suïcidar-me, aquest és el meu sant sopar.
Quin clàssic, eh? Sí, suïcidar-se.
Però perdoneu, és molt bèstia, no?
És molt bèstia, clar. Enric diu, no vull menjar negres, les llenties són sud-africanes. El tio diu, jo no vull menjar negres, per això em faria bòfia. I el Nil, una de les obsessions d'en Nil, que és suïcidar-se, ell ho va provant, i no li va mai bé, no? Però, clar, parlen, posa't sobre la taula temes tabús, no? El racisme, i d'aquesta manera tan bèstia, i, per una altra banda, el suïcidi, un tema fins fa als anys 80, clarament un tema tabú, no?
I això m'heu dit que anava, perdó, a diumenge a la nit, sí, eh? O sigui, sí, allò sí, com un dia més de recolliment familiar.
Sí,
allò,
en aquests 40 anys també s'ha de dir, que l'han remès moltes vegades, eh? I per tant l'hem vist a hores diferents. I,
clar, això explica també, explica també que tanta gent se'n recordi, gent de generacions diferents. Per exemple, m'està escrivint un gran fan dels joves, que és el cap d'esports d'aquesta casa, el Joan Lluís Garcia, que diu que se sap diàlegs de memòria i que està escandalitzat, Maria, que tu no haguessis vist mai els joves i que ara entenguis aquesta opinió que després repassarem, però acabem de fer el panorama de tots, sí. Hem vist en Nil, hem vist en Rick, ens queden Vivian, ens queden Mike, no?
Sí, anem pel Mike,
anem pel Mike. A veure.
Hola, nanos. A les 6:15 Mike, l'enrotllat, entra per sopar. Mentre s'acosta impunement, diu: hola, Nil, fem gala del seu propi estil. És això el sopar?
No, no, és això de terra.
El sopar són unes llenties que han caigut a terra, que en Nil cuinava i li havien anat a terra. Clar, en Mike era elegant, tranquil, aparentment ben vestidet, un flipat per això, un flipat com tots.
Com tots,
sí, sí, com tots. Dir,
entre tots en feien un, vull dir, no?
No en feien un, no. I llavors n'hi havia un que entrava a la casa per diferents llocs, per la porta, per la paret, ho rebentava tot, que era en Vivian.
Vinc del dipòsit de cadàver.
Oh, perfecte. Per què no parlem de la mort? No cal que tingueu en compte els meus sentiments, espina que no.
He estat trossejant cossos per la classe.
Que de veritat.
O sigui, estan sopant, entra a sopar per la paret, es bots a la paret, entra, es planta sobre la taula i diu que ve d'un dipòsit de cadàvers amb una cama, no? Amb una cama d'un cadàver.
El capítol es diu que es deia Enderroc,
sí, clar, perquè...
Els hi volien fotre a la casa, no?
Era el primer capítol, primer presenten els personatges i de cop fa un gir tot perquè els volen enderrocar la casa.
Mireu, nois! És que hi ha una carta de l'Ajuntament! Demà tiren la casa a terra!
Però si jo la volia convertir en un complex recreatiu. El menjador, una roller disco. Ai, estic deprimit. Són els Nine Below Zero. Doncs sí que són ells, de debò!
Clar, què ha passat aquí? Hi ha un gir, els volen enderrocar la casa i en Mike diu, hòstia, volia reconvertir-la, doncs això, no?, en una disco. I apareix un grup tocant al mig del menjador. La música era important a la sèrie i feien aquestes coses tan surrealistes també de format, no? Apareixia un grup allà tocant i tot valia, era tot molt, això com deia, molt surrealista, no? I a més això, aquest format, no?, que apareixi un grup i que formi part de la història. I com acaba el capítol? Com acaba el capítol? Ells han de defensar la casa i tenim en Rick crucificat a davant a la façana.
Rick, tio, què fas aquí dalt amb la meva creu, tio?
Protesto!
Mira, tu, no et vull desanimar, però em sembla que és un mal rotllo intentar suïcidar-te d'aquesta manera, saps? Jo ho he intentat mil vegades i, creu-me, no hi ha forma de clavar l'últim clau.
Perdoni, vostè és el llogater d'aquesta finca?
Ai, m'està muntant un mal rotllo a la via pública. M'estic posant paranoic.
Para de posar-lo paranoic, marrana!
El llenguatge també irreverent.
Volum d'insults. A veure, mirades verges, nois. A veure, qui comença? Maria, va.
És que no m'ha fet riure en cap moment en els 30 minuts que ha durat la sèrie i tenia dificultats per mantenir-me desperta. O sigui, no sé, l'humor aquest absurd d'un que s'ho està carregant tot, que entra per allò, que ara es carrega la televisió, que ara es carrega el terra, que de cop i volta surten unes rates i també s'encarreguen una. És que no li trobava cap mena de gràcia.
A vegades hi ha moments, no? Hi ha diàlegs que tens la sensació que no van enlloc.
És que no van enlloc. No hi ha res que vagi enlloc. O sigui, no li he trobat un sentit, no m'han fet riure en cap moment, no he entrat en cap dels personatges, i és més, m'ha costat a vegades entendre'ls. Trobo que no vocalitzen.
Clar, posem una mica de context. Dèiem que això és l'any 86, no vol dir que la sèrie sigui del 86, una sèrie anglesa, sí, que TV3 l'emet el 86, i que s'ha fet uns anys abans,
sí,
no?
Sí, del 82 al 84 l'ha emet la BBC.
Per tant, acaba de pujar Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher, poder, clar, eh? I el que parlen a la sèrie són molt crítics amb les polítiques conservadores de Margaret Thatcher, i això impacta molt en les classes socials, la classe social mitjana, baixa de la Gran Bretanya, i té un gran èxit, i arrasa. I llavors la... clar, triomfa arreu, clar, s'emet amb dues temporades, amb dos anys fan dues temporades, sis capítols, eh? Vull dir que els capítols
no
que emet TV3
no
són, són els que... Els
o sigui, els que emet TV3 són
sí,
tots
són els
que
12,
hi ha, eh?
Són, TV3 els emet seguits, un darrere l'altre, i la BBC n'emet primer sis i al cap d'un any sis més.
Clar, d'on venen aquests tios? O sigui, els actors aquests dels joves... D'on surten?
Ells formaven part d'un grup d'actors que es deia The Comic Strip, que era, doncs feien, actuaven a clubs de comèdia de Londres, i llavors creen un format televisiu per Channel 4, triomfa, i la BBC veu el potencial de dir, hosti, això ens funcionarà, i llavors els demanen que apareixin una sèrie, i apareixen els joves, i un dels guionistes és el Rick Mayall, que fa el paper d'amic a la sèrie, i acaba doncs, funcionant molt, i aquest és el seu origen.
A mi, o sigui, el que més m'ha agradat precisament és això que a la Maria no li ha agradat, que és que no té cap mena de sentit, o sigui, que realment no t'espera res del que passa, és una paròdia però superextrema. Ara entenc que realment és un humor café para muy cafeteros, no?, que es diu. I clar, a mi que m'agrada aquest tipus d'humor, doncs, ostres, hi he entrat de ple.
Jo no estic d'acord, perquè sembla que aquesta estracanada sembla que no vagi enlloc, però parlen del suïcidi,
no.
I el posen sobre la taula, no? Parlen del racisme, hòstia, parlem de la mort, i parlar de la mort, que ve d'un dipòsit de cadàvers.
La religió també hi és, no? Vull dir que sí. Tampoc no és gratuït, fins i tot el Nil, tota l'estètica que dius, d'acord, és hippie, no sé què, però aquest punt de ficar-se en sopar i no sé què, vull dir, tu veus allà a Jesucrist, no?, d'alguna manera, i dius, ostres, vull dir, realment estan parlant d'això, i de nou, això es va emetre a TV3, no?
I tot surt de situacions quotidianes, de la seva vida en aquella casa, de que si fer el sopar, que si rentar la roba, les situacions quotidianes porten a situacions a vegades esperpèntiques, a vegades molt bèsties.
Em sorprèn que, o sigui, trobo que és molt britànica, o sigui, que realment és un humor molt britànic. De fet, m'ha portat a The Office, no?, que és una sèrie que després ens ha arribat per la versió americana i no sé què, però si mires la versió original, la britànica, el Ricky Gervais, és també aquest humor de dir, estic incòmode mirant això, vull dir, estic rient però no sé si he de riure, i no m'imagino TV3 fent The Office ara, no? I per això em sorprèn tant ara mateix
que funcionés.
Jo entenc
que en l'època devia ser més trencadora, ara veient-ho en aquest moment, els temes tampoc em semblen tan estranys, no?, de tocar, vull dir que ara mateix crec que es pot parlar del suïcidi d'una manera que segurament abans no es parlava, i el tema és que jo m'esperava riure i no he rigut.
Bé, una cosa que ens agrada molt a Catalunya és quan una sèrie triomfa aquí, una sèrie estrangera, és portar els actors aquí. És a dir, això ha passat, per exemple, amb Dallas, no ho vam veure, sí. No? Larry Hagman, no? Llavors va venir...
A la marató,
més a més, etc. No sé què. Això amb els joves també ha passat, eh?
Sí, Nigel Planner va venir a Catalunya, de fet va venir a un programa...
Sí, el
Catalunya Experience, exacte.
El 2015.
Sí. Perdona, i el fax amb la Cristina Puig,
exacte,
no?
Exacte, això una mica més tard. He recuperat allò un tall de cada una de les visites, no? Perquè això, el Catalunya Experience, el presentava la Ivana Miño, i portaven gent de fora, molt viatgera, de fet, a conèixer el país. I en aquest cas, doncs sí, el Nigel, és, ostres, doncs el portem aquí, i, a veure, ell tenia alguna idea de l'impacte que havia tingut la sèrie aquí?
No sabia que la sèrie hagués tingut tant èxit aquí. Fins al mes passat no en tenia ni idea. El doblatge és molt bo. El noi que em tradueix és boníssim. Ara ho he vist i és increïble. Fa 30 anys d'això. És molt de temps. Ara estic jubilat.
It's a long time ago. So now I'm un jubilado.
Un jubilado, eh? Clar, en aquest programa explica que tot i estar jubilat escrivia articles de viatges per diaris i webs angleses en aquell moment, no? Que havia visitat Barcelona 15 anys enrere. És a dir, va estar aquí i va passar totalment desapercebut. No hi va anar ningú a dir-li, hòstia, ets el Nil dels joves, no? I després, com dèiem, va tornar a Catalunya el 2019 al fax amb la Cristina Puig, i en aquell moment presentava un espectacle on repassava la seva trajectòria i va fer una comparativa que estava molt bé entre la veu del doblatge, no?, aquesta veu que ell havia sentit en català, i la seva veu real a la versió original en anglès.
T'havies escoltat en català?
Yeah, yeah. Xavier Angelet.
Sí.
El Xavier Angelet és qui em va posar la veu.
England.
Però a Anglaterra em reconeixen amb la veu del Neil. Amb la meva veu del Neil,
like this,
que és més aviat així.
Hello, my name is Neil, heavy.
And it, Xavier Angelet is a very
I el Xavier
voice.
Angelet té una veu molt diferent.
Mal karma. Mal karma, un altre cop.
Que m'ha semblat fabulós, eh? Vull dir, el Nigel Planer fent allò, la versió en català.
Clar, el seu aspecte per això no tenia res a veure al paper d'amic.
No, clar.
No tenia res a veure. I de fet, ell, recordo que va explicar, quan va venir, no recordo si aquesta entrevista amb la Cristina Puig o el Catalunya Experience, que ell era hippie i havia viscut en una comunitat i, de fet, s'inspira en el personatge amb el que havia conegut.
Dèiem això, sèrie mítica, només 12 capítols als joves. Sí. No és l'únic cas, perquè no. Això ja ha passat alguna vegada, sí. Que dius, hòstia, tens el record de que n'has vist molts, i potser tampoc hi havia tants capítols.
No. Mira, per exemple, aquest cas. Som les petites, les més bones veïnes que poguessis a una escala trobar. Sempre dispostes a donar-te respostes, a deixar-te una cosa... Quants capítols diria que es van emetre de les Tresines?
Aquest ho sé. 13
capítols. Per tant, les Tresines, un exemple semblant al dels joves. Un altre exemple.
Aquest sí que no hauria dit mai, eh?
Mr. Bean. 15 capítols.
15 capítols.
Què dius?
Només 15 capítols, que hem vist molts cops, eh?
Però això sí.
Els hem vist molts cops.
Per això ens els hem de memòria.
Sí, doncs 15 capítols, Mr. Bean. Va, un altre.
Tens alguna ambició a la vida que no sigui l'adquisició de naps? No. I què faries si tinguessis...
Quants? L'Escurçó Negre, més o menys?
24. 24 capítols que... són prou, però atenció, eh? 4 temporades de 6 capítols cadascun, o sigui que... Ah, són pocs capítols per temporada. Va, un altre.
Què voleu que us diga? Me la imaginava més gran.
Europa!
13 capítols, també.
Clar, llavors van fer Espanya, no? Sí. Després, em sembla que devien fer potser 13 més, però sí. O sigui, només una temporada d'Europa.
Tampoc en van fer gaires, eh? Però Europa, 13 capítols. I acabem amb aquesta altra.
TV3 presenta... 3 estrelles.
3 estrelles del tricicle, també...
13 capítols, eh? Déu-n'hi-do. Algunes d'aquestes sèries que han quedat a la memòria, en alguns casos per repetició, diguem. Evidentment, Mr. Bean llavors sí que guanyaria la competició de sèrie més repetida de TV3, no? Juntament amb Plats Bruts, potser, però vaja, que llavors l'has vist moltes vegades, però només hi havia 15 capítols de Mr. Bean.
A mi m'ha semblat molt bèstia això, que fos tan curta i hagués tingut aquest impacte, no? I per intentar dimensionar-ho, he parlat amb un crític, amb un company de la casa, pantallero, al Via Lliure de RAC1, el Blai Morell.
Era una sèrie sobretot molt agosarada. I eren sèries que aquí, doncs, van impactar bàsicament perquè no hi havia productes semblants. Era humor britànic, sí, però eren històries que tu podies sentir-te identificat amb algun dels personatges. És una sèrie que va calar molt entre l'audiència, especialment l'audiència jove. Potser si l'havien fet el dia següent, doncs comentaves el capítol amb la gent i amb paraules i frases que van quedar, doncs el fotet hippie o jo què sé, el ei, tios... Són frases que van quedar a l'imaginari de molta gent de la meva generació. Sí, no, i a més, clar, eren frases, doncs, punyents, i era grullera, una sèrie grullera. No es tallaven un pèl. I les traduccions al català, hosti, no eren fàcils.
Clar, és el que comentàveu, no?, que tot aquest seguit de frases passen a formar part d'una conversa quotidiana, no?, una conversa del pati de l'escola, fins i tot, que dius, doncs mira, s'anaven dient, ei, tio, etcètera, i amb aquests personatges que atrapaven molt.
I gent que es disfressava, també m'ho recordava el Joan Lluís, disfressava de Vivian, vull dir que, clar...
Que portava aquelles estrelles enganxades aquí al front, no?
És que són personatges, no?, tan potents que és molt fàcil aferrar-t'hi, tot i això, tot i ser una realitat britànica. Jo amb aquest impacte que m'ha generat a mi a 2023, li he preguntat al Blai, t'imagines una sèrie semblant, ja no et dic ben bé la mateixa, una sèrie semblant a TV3 a l'actualitat?
Jo crec que és una sèrie que ara mateix no es podia fer. O si es pogués fer, no s'emetria a TV3. Perquè era molt políticament incorrecte. Molt, molt. A nivell d'històries, de les trames, dels insults, en qui es ficaven, es ficaven en tothom.
No estic d'acord, eh?
Certifiquem, que
sí,
no...
Sí, jo crec que ara no... Una sèrie que no s'emetria.
I fins i tot, si és, clar, parlaven també allò fora de micròfon, a veure si podríem fer una versió a la catalana, i diu... Tampoc, potser diu el més semblant seria Plats Bruts, però lluny, lluny de lo que era Els Joves.
Hi ha un missatge d'un oient, Jo Carel, que diu: us sembla que el Lil Dame, jurat d'Eufòria, té la mateixa veu que el Nil dels Joves? Ah. Hi ha alguna cosa, eh? Jo compro una mica.
És veritat.
Alguna cosa hi ha. Sí, perquè, ei, tios, no sé què, jo amb aquesta actuació m'ha semblat... Algú hi ha.
Bé, avui amb l'Eloi hem recordat els Joves, hem tornat a veure aquesta sèrie mítica, any 1986, 12 capítols a TV3, s'han repetit després moltes vegades, però allà ha quedat aquesta sèrie que marca també un moment de la història de la Gran Bretanya, no? Aquests primers anys dels anys 80, aquests primers anys de Margaret Thatcher. Acabem, ja que estem parlant de tele, volies explicar una cosa del Llucià Ferrer i de la Trapa'm si pots d'aquest cap de setmana.
Sí, perquè aquest cap de setmana la Trapa'm, concurs que va als caps de setmana, dona el pot més gran de la història del programa.
Però el dona de veritat o és allò que sempre estan a punt de guanyar i acaben guanyant 1.000 euros?
No, se m'ha dit que tot cap de setmana no sabem si dissabte o diumenge...
Jo sempre penso, mira, ara... No, 1.000 euros.
1.000 euros.
No. 1.000 euros.
Saps quan?
Aquest és el pot gran, 1.000 euros?
Bueno, no, el pot gran, habitual, diguem.
Sí, és el pot habitual, però el pot gran, 81.000 euros.
Home, això ja és una altra cosa.
Què, això ja ens ho mirem diferent, eh?
O sigui, si mirem aquest cap de setmana a Trapa'm si pots, volem algú que guanya 81.000 euros.
I no sé si dissabte o diumenge, perquè s'emet dissabte o diumenge, i no sé quin dia emeten el programa en què...
Que ens ho digui Llucià.
En què guanya el pot. El que passa... Mira, he tingut el privilegi de... Tinc dues preguntes que qui guanya el concurs va respondre.
Ah, o sigui, has tingut accés a les preguntes.
Per tant, les va respondre
bé. O sigui, això ja està gravat, aquestes preguntes s'han fet, les ha encertat el concursant o la concursant, que s'acaben portant 81.000 euros.
I n'ha respost moltes, però jo tinc dues.
I ara ens les vols fer per si nosaltres les sabem. A veure.
Sí, per exemple, una. De quina ciutat catalana és el club de futbol Redis?
Ostres.
De quina ciutat catalana és el club de futbol Redis?
Redis?
Redis de Llobregat.
Redis és el patrocinador. Vull dir... Ni idea.
No estic redis per recontestar aquesta pregunta.
L'Hospitalet.
No, és un club fundat el 1922 i la Maria l'ha encertat. És un club de Reus.
Home!
Aquesta és una de les preguntes.
81.000 euros!
Maria, si encertes la següent, pensaré que t'ho has amagat i que ets tu la concursant que guanya 81.000 euros a cap de setmana.
De la següent, contesta la Maria. Qui va escriure la sèrie de novel·les de La Fundació, en què Harry Seldon és el creador d'una ciència coneguda com psicohistòria? I torno. Qui va escriure la sèrie de novel·les de La Fundació, en què Harry Seldon és el creador d'una sèrie coneguda com a psicohistòria?
Ostres... Això ho has de saber tu, Marc. O sigui, és la típica pregunta que la saps tu, Marc.
És per tu.
No sé per què, però...
Novel·les de La Fundació...
M'ha vingut al cap Stephen King. Però no tinc un motiu, eh?
No.
Maria, va.
No es pot saber.
Jo crec que fa pinta... És Isaac Asimov?
És Isaac Asimov!
No. Com et ve el cap Isaac Asimov?
O sigui, no hem de mirar això per si s'emporta 81.000 euros, per si és Maria Xinxó qui se l'emporta.
Catalunya pendent de si Maria Xinxó.
Molt bé, perfecte. Va.
Bé, no us ho volia dir, però...
Atents a l'atrapa'm si Maria.
Estarem al cas, atrapa'm si pots. Eloi, que passis un gran cap de setmana.
Igualment, que vagi
pensa
molt
que
bé.
Pensa que hi ha derbi diumenge.
Sí, estarem superpendents.
Home, aquest Espanyol-Barça. Sí. I pensa que demà hi ha Festival d'Eurovisió, demà a la nit.
Sí, no sóc molt de Festival d'Eurovisió. Però intento però estar al cas, estic al cas, sí.
RAC1, no, vaja,
sí, home, i tant,
RAC1,
la ràdio, ja està.
I diumenge, a veure si som campions.
Ara ho comentem amb l'Edo de Batlle i amb el Jordi Ramos, si el trobem a Liverpool, que vés a saber com deu estar ja Jordi Ramos a aquesta hora.
Nerviós.
Islàndia, amb Albert Ong. Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Del 12 al 14 de maig, 7a Fira de la Garrofa i 28a Fira de l'Oli a Jesús, Terres de l'Ebre.
Vine a tastar l'autèntic oli d'oliva i descobreix la garrofa i els seus múltiples usos amb els diferents actes preparats.
Organitza l'EMT de Jesús. Més informació a jesús.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i Alcom Viatges.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Ets propietari o propietària a l'Eixample de Barcelona? Max Ricard Properties és la teva immobiliària especialitzada en l'Eixample.
Som una agència boutique de compra, venda i lloguer de propietats exclusives, amb un servei one-to-one i un alt nivell de compromís.
Max Ricard, els teus somnis són la nostra prioritat. Visita'ns a maxricard.com.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go. El podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats. Estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment. Nous productes sempre.
Idees innovadores. Projectes inspiradors.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu servei.
Estratègies de futur. Lideratge.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat.
Where the world will change you.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més 1.
Islàndia, amb Albert Ong.
No teniu clar qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la vostra casa de lloguer? Amb Legalitas compteu amb experts que us ajuden a solucionar els temes que no controleu. A més, és molt fàcil. Contacteu-hi per telèfon o per internet tantes vegades com vulgueu i les 24 hores del dia, si és urgent. Contracteu la seva tarifa plana per només 25 euros al mes i poseu els vostres assumptes en mans d'autèntics experts. Feu-vos ara de Legalitas trucant al 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la vida.
Bé, no sé si t'havien saludat mai, Edu de Batlle, bona tarda, amb aquesta sintonia.
Hola, bona tarda. No, mai, és la primera vegada.
També és la primera vegada que tens un cap de setmana així. Déu-n'hi-do el teu cap de setmana, eh? O sigui,
sí.
Explica-lo una mica als oients, perquè és dels caps de setmana intensos, intensos que recordo.
Sí, el cap de setmana de moment pinta amb un dissabte recovisió, que ara us explicaré, però que és una mica com posar un pop en un garatge, bàsicament, ja veurem què en surt, i el diumenge el derbi Espanyol-Barça a les 9 de la nit.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, dues cites, totes dues més o menys a la mateixa hora, quarts de 9 a les 9, i a partir d'aquí que passi el que vulgui. Recovisió, festival de ràdio per ser el festival d'Eurovisió, aquest any passem el relleu a l'Edu de Batlle, que ho tens tot a punt, ja o no, deies això d'un pop en un garatge, però sé que has estat estudiant aquesta setmana, eh?
Sí, a veure, està gairebé tot a punt, tot a punt. S'ha de dir que la responsabilitat, l'honor, la responsabilitat d'agafar el vostre relleu és molt alt. La cagamenta també, per què negar-ho? Però a partir d'aquí m'he preparat tot el que crec que em podia preparar. La resta espero que ho faci l'equipàs del que que tindré al voltant, perquè seran bàsicament els que ells tiraran la nit endavant.
Home, clar, és que hi ha una persona, diguem, que és bàsica, no?
Sí, que ja corre per la casa.
Que ja corre per la casa. O sigui, ja et podem confirmar que Jordi Armenteres ha arribat a Recull.
Oh, perfecte.
Ja ha vingut de Madrid, vull dir que tot el que és la geopolítica dels points, que
necessita,
li agradi més.
Sí, has de saber, però, que necessita espai. Perquè ell té com una mena de documents molt llargs i extensos, que ocupen pràcticament tota la taula d'aquí, de l'estudi. O sigui que això ho has de tenir en compte a l'hora de distribuir les persones aquí a l'estudi.
Molt bé, o sigui, hi ha cimeres del G8 que s'han preparat menys que Jordi Armenteres la nit de demà.
Totalment. Edu, qui més tens, a part de Jordi Armenteres?
Doncs mira, repeteixen dels últims anys amb vosaltres gent que són clàssics de Recovisió que no poden faltar, com el Xavi Puig. Veus que provoca aquest tipus de reaccions entre els gossos del veïnat. Ha sigut Xavi Puig i s'han tornat tots bojos. Repetirà la Laura Grau, que l'any passat ja va ser amb vosaltres. Ve l'Òscar Nin, normalment ell aquestes nits ho rebenta a Twitter, el deixarem tuitejar, però també el tindrem aquí a l'estudi. Un home que no podia faltar, que és dels nostres i que podria haver estat a Liverpool demà perfectament, que és l'Albert Sort. I després tindrem a la Laia Flórez a l'estudi, dona que té Eurovisió al cap, demà ja ho descobrireu, i tindrem voltant per Barcelona buscant la diversió de la nit l'Anna Alfonso, i tindrem, evidentment, l'enviat especial de RAC1 a Liverpool.
Home, que això sí que és novetat, i has dit l'enviat especial, que només podria ser un, que és el Jordi Ramos, que a més, aquesta acaba de publicar, fa molt pocs dies el va presentar amb el Jordi Basté, el Joc a Barcelona, aquest llibre que es diu Eurovisió, que ha editat Columna, i que el pròleg l'ha fet la Nina, que ja porta uns quants dies instal·lat a Liverpool. Jordi Ramos, bona tarda.
Molt bona tarda, good afternoon, good evening.
A tu t'encantaria fer de donar els punts,
home,
no?
I tant. Sí. Si mai Catalunya va a Eurovisió, el nostre portaveu serà Jordi Ramos, això sense...
Per favor.
Sense cap mena de dubte.
Estic presentant candidatura ja mateix, això seria espectacular.
Ho faries molt bé.
Jordi, ara ens expliques de Liverpool, però pensava que és ideal per la gent que ens escolta, demà és com la jornada de reflexió per la gent que li agrada Eurovisió fins a 8:45 del vespre, que és aprofitar per llegir el teu llibre, no? El vas a comprar al matí i et passes el dia documentant-te, situant-te per arribar ja informat a la nit.
Bé, sí, podria ser una bona manera. El que passa és que els que estem aquí no tenim aquesta circumstància perquè aquí a Liverpool no té res de jornada de reflexió avui. Avui és un dia que és gairebé tan important com el de demà, perquè ara a les 9 del vespre comença la gala prèvia, que és la gala del jurat. És una gala que es fa a porta tancada, és a dir, no, sí que té públic, però no s'emet per televisió, però la d'avui és la gala que mira el jurat per emetre els vots, que és el que veiem demà quan fan totes les rondes de connexió. Per tant, pels artistes és tan important la d'avui com la de demà, perquè la meitat dels vots depenen de com ho facin aquesta nit.
Això és una cosa, Edu, que a mi sempre que ens ha tocat presentar el Festival d'Eurovisió aquí a RAC1, he al·lucinat. Diguem que el que tu veus el dissabte a la nit no és el que val pel jurat, val pel vot popular, però no és el que val pel jurat, perquè val, com ho explicava el Jordi Ramos, el que passi aquesta nit.
Sí, és una mica estrany, la veritat, no m'estranya que et xoqui, perquè a mi també em xoca. No sé si seria possible canviar-ho de cara al futur, però bé, deuen tenir els seus motius.
Jordi, quins motius hi ha?
Jo crec que en primer lloc hi ha una herència històrica, perquè no sempre les comunicacions són els que hem tingut ara, perquè no oblidem que Eurovisió neix el 1956, i de l'altra també és veritat que es requereixen molts controls, controls sota de notari, etc. Jo me'n recordo que vaig parlar amb la Reyes de l'Amor, que va fer de jurat una vegada, i m'explicava que anava el jurat a un lloc que estava completament aïllat, a Madrid, veia la gala, havien d'anar signant, tenien un notari tota l'estona allà mirant, que assegurant que tot ho feia bé. Després es tancava l'acte i és que aquest acte s'ha d'enviar a la Unió Europea de Radiodifusió. Per tant, a mi ja em quadra que necessitin unes hores per poder-se garantir que demà, quan es faci, tot ha passat tot el procés, no?
Per cert, una cosa que no hem explicat, Edu, és que els oients poden venir també demà a l'estudi a veure el festival de ràdio que fareu per seguir el Festival d'Eurovisió.
Sí, encara no hem omplert la tercera graderia, per tant, encara hi ha lloc. Qui vulgui venir, un correu a racu@racu.net, més fàcil no els hi podíem posar, racu@racu.net, queden les últimes places places. Per tant, tothom que vulgui venir, comencem a 8:45, com sempre, mitja hora abans que comenci el festival, i en principi ens hi estarem fins a 1:00, que si s'avorreixen i volen marxar abans, tothom és lliure de marxar quan vulgui, eh? Però que si vol venir, està tothom convidat.
I els hi donareu un mica de menjar, alguna
per
cosa?
Descomptat, per descomptat. Per descomptat. Un, com diria el Núñez. President Núñez, un sàndwich.
Em pensava que eren uns percebes.
No, un sàndwich. En un gest molt amable els hi donareu un sàndwich. A veure...
Serà més del que tenim aquí.
No teniu res aquí, Jordi?
No, de moment no. A veure, hi ha una taula, hi ha una matita barra de bar, però tant, té un horari molt reduït. L'única cosa que sí que tenim és barra lliure de còctels de Baileys.
Què dius? Ostres, però si al final no podràs vocalitzar res, llavors.
Bueno, és passant patrocinadors. De fet, hi ha dos patrocinadors que tenen un stand aquí a la sala de premsa. D'una banda, Baileys, que convida còctels a tothom que en vulgui, però també m'han avisat que, clar, que s'ha d'anar amb compte. I després hi ha Moroccan Oil, que és una empresa de productes de perruqueria,
sí,
i que...
Sí.
Si tu vas allà, doncs et pentinen, he vist gent allà doncs, que els estaven planxant el cabell. Bueno, evidentment, a mi, molt útil, no em resultarà, no? Però...
Agafa'm alguna cosa, alguna mostra, alguna coseta d'allà. Sí,
bueno, ho miraré, perquè em van dir, mira, igual et poden donar uns quants productes capilars, però,
ara,
clar, francament, per qui em coneix, sabrà que molt útil no em serà.
A veure, va, anem una mica a barraca amb algunes cançons. Aquesta, per exemple. L'any passat vam poder explicar un tercer lloc de la Chanel, era Maulesa de Montserrat, també aquest any
ella.
Blanca Paloma és d'Elx. Quines possibilitats té? Això pot ser que quedi entre les 5 primeres, com estan dient, Jordi?
A veure, jo crec que... Jo més aviat em jugaria de 5 a 10, perquè, evidentment, tot pot canviar, tot pot passar... S'ha de reconèixer, jo això ho he percebut, hi ha molta gent que té el record de Remedios Amaya molt present, és conscient que aquella vegada que Televisió Espanyola va portar el flamenc va quedar amb 0 punts, i això evidentment ha estat un trauma, jo crec que per tothom, tant per la gent com per Televisió Espanyola, perquè no ho ha tornat a fer en molts anys. Però és que totes les opinions que rebem són entusiastes. Vull dir, he parlat amb periodistes, he parlat amb gent de Televisió Espanyola, amb gent de la Unió Europea de Radiodifusió. Ara fa una estona estava parlant amb l'Anna Maria Bordes, que em comentava que la gent de les delegacions, tothom li està sorprenent lo rotunda que és aquesta proposta, no? El que sí que és cert és que des d'un punt de vista artístic i professional, Blanca Paloma és dels pocs artistes que poden dir que l'ha clavat cada vegada que ha pujat damunt de l'escenari, i tots els representants de Televisió Espanyola tampoc ho poden dir, això. Per tant, veurem, a veure, el vot del jurat, a priori, l'hauria de tenir prou assegurat. Faltarà veure també el del públic, fins a quin punt li atrau això. Per tant, mira, ara acaba de sortir una agència de dades que ha fet un algoritme calculant moviments geopolítics, experiència de votacions, enquestes i tot això, i han concebut i han arribat a la conclusió que EAEA quedarà setena.
Setena, doncs mira, ja
lliga
ja, ja això.
Entre, a veure si quadra.
Entre el 5 i el 10. Veurem a veure què passa. Tens alguna favorita, Edu, tu?
No molt clara, no hi ha cap cançó que m'hagi enamorat, però ahir a la segona semifinal, per exemple, em va agradar i vaig alegrar-me de que passés Àustria.
Es parla molt de Suècia, es parla de Finlàndia també, i afegim Àustria. Quan veiem Àustria estarem al cas d'Edu de Batlle, que és una de les
aquesta
seves favorites.
Aquesta cançó jo crec que tindrà recorregut, eh? Pot ser que sigui bastant viral l'austríaca, perquè fins i tot avui, quan estàvem fent l'assaig general de la final, els presentadors la ballaven quan sonava. Per tant, ja denota bastant.
És una cançó, Jordi, que convida a anar a buscar una altra ronda de
Baileys.
Bé, demà a partir de 8:45, sintonitzeu RAC1, RACovisió, Festival de Ràdio per seguir el Festival d'Eurovisió, Medo de Batlle, tota la tropa, i el Jordi Ramos des de Liverpool. I si voleu, ja ho sabeu, aquest llibre del Jordi, Eurovisió, columna, demà una bona opció per llegir-lo abans del festival. Nois, que disfruteu molt, que vagi molt bé.
Una abraçada, guapos.
Gràcies a vosaltres.
El Jordi disfrutant des de Liverpool. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem dilluns a les 7, com sempre. Bon cap de setmana a tothom.
Arriba el Dia Internacional dels Museus. Del 13 al 21 de maig, redescobrim els museus de Catalunya, de nit i de dia. Tens un munt de propostes per triar. Consulta les activitats gratuïtes a patrimoni.gencat.cat/20-2023. Generalitat de Catalunya.
Per primera vegada, Eurovisió. El llibre definitiu sobre un espectacle únic. Jordi Ramos, un expert en el concurs, desvela tots els secrets de l'esdeveniment musical més seguit del món. Un llibre de referència per conèixer els orígens, l'evolució i les experiències de tots els participants. Des de Víctor Balaguer a Chanel. Eurovisió, de Jordi Ramos. Un llibre de columna.
Del 19 al 21 de maig a Deltebre, Mescla, mostra de cuina, turisme i paisatge.
Descobreix i assaboreix les terres de l'Ebre amb degustacions, maridatges, mescla a bord, amb tastos de vins i tapes a bord d'un vaixell amb música i cuina en directe.
Més info a mescla.deltebre.cat. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. El nou Volvo XC60, ara el teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA amb 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 31 de maig. Aportació inicial 5.900 euros i IVA no inclòs, disponible per altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arbal Service Leaks. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
Les fires de maig ja són aquí. Una fira multisectorial plena d'emocions. On passejar, tocar, provar, tastar, compartir i trobar tot el que desitges. Vine i enamora't. Del 12 al 14 de maig a Vilafranca del Penedès.
Arriba la Fira de l'Automòbil a Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Visita'ns del 13 al 24 de maig i aprofita les millors condicions de l'any per trobar el teu nou cotxe. Els millors preus, més a prop que mai, el teu concessionari de sempre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies...